de la mañana o
una rulón, nos vamos ahí, después nos vamos a señores.
¿Tú te crees que me tienes que llenar la memoria con WhatsApp de esto? ¿Tú eres tonto o qué?
Que
no tienes nada mejor que hacer que un payaso y seguía, ¿eh? Dura como 20 minutos.
Soy la discoteca. Esta noche te voy a... Que estoy canino, te voy a planchar como un bikini.
Bueno, escúchame que vas a sentirlo todo, ¿eh?
¿Por qué
dura gaire, això?
Que sí, que siguió así como 20 minutos.
¡Me atropella! Voy a bajar el cristal del coche. ¡Pasa, atropella!
Bueno, deixarem aquí, ¿eh?
Y además, explicándome lo que va haciendo a cada momento.
Sí.
Y ahora voy a comerme esto, voy a comer.
Mi amigo está en el gimnasio.
En fi, i ho aguanta ella i ara ho hem d'aguantar nosaltres. Encara és pitjor.
La senyora d'abans, no us hi heu fixat que tenia la galeria del col·leccionista?
Sí.
Venen coses extraordinàries.
Maquíssimes.
Maquíssimes. Pau, gràcies.
A vosaltres.
Les 5 i un minut. Aurora Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Hola,
Albert Bassas.
Bona tarda.
La CUP va expulsar de la militància un alcalde acusat d'agressió sexual.
Es tracta d'Eudald Calvo, actual alcalde d'Argentona, que ha reconegut a les xarxes socials que va tenir comportaments i actituds masclistes. La CUP admet que tenia coneixement del cas i que va actuar immediatament. Més detalls, Adrià Santasusagna.
El cas ha esclatat avui a les xarxes socials, però segons la CUP va passar fa anys, les agressions sexuals d'Eudald Calvo es van denunciar dins del partit i la CUP el va voler sancionar. Calvo no ho va acceptar i per això se'l va expulsar de la militància. De fet, es va presentar a les últimes municipals del 26 de maig, ara fa un any, sense el carnet del partit. N'ha parlat la diputada Natàlia Sánchez.
Teníem coneixement, va ser una denúncia que va arribar a la comissió feminista i és una denúncia a la qual es van prendre mesures. Les mesures que es van proposar implicaven un seguit de qüestions, unes mesures que no van ser assumides, per tant no va haver-hi una assumpció de responsabilitat per part d'aquesta persona i per tant aquesta persona va ser expulsada de la militància de la CUP.
El mateix Eudald Calvo ha volgut disculpar-se en una sèrie de piulades. Diu que li toca reflexionar i treballar per erradicar el masclisme.
El PP acusa el govern espanyol d'humiliar Espanya per la primera reunió de la taula de diàleg que titlla d'anticonstitucional. La vicepresidenta espanyola Carmen Calvo els respon que han perdut el nord. Ha estat fa poca estona la sessió de control al Senat, Jordi Armenteres.
Bronca, crits entre la diputada Salomé Prades del PP i Carmen Calvo, on a més el PP ha tornat a exigir el 155.
¿Qué tiempos aquellos en los que ustedes estaban al lado del constitucionalismo, estaban al lado del Partido Popular cuando tuvimos que hacer frente a los separatistas catalanes con las herramientas que nos da el Estado de Derecho? Y ahora se han entregado a la causa secesionista catalana.
¿Qué tiempos en los que el Partido Socialista, en la leal oposición, le eran leales a ustedes cuando había una situación crítica? ¿Dónde están ustedes con esa hiperventilización que tienen, que les ha hecho perder oxígeno electoral constantemente?
Calvo li ha acabat dient que la situació és conseqüència del desastre de l'etapa de Rajoy, del desgovern, i que si el PP continua arrossegat per l'ultradreta, mai més serà alternativa de govern a Espanya.
I Ciutadans carrega contra el permís per treballar que s'ha concedit a Oriol Junqueras. Asseguren que té relació directa amb la taula de negociació entre governs que va començar la setmana passada. Carlos Carrizosa creu que hi ha gat amagat en aquests permisos que tenen els presos i assenyala directament a Pedro Sánchez.
Creo que esto tiene una clarísima explicación, que estas salidas penitenciarias se producen porque son el objeto de la negociación en estas mesas de chantaje que se están haciendo con el gobierno de Sánchez. Y este es el precio que Sánchez está pagando por su investidura. Y eso es lo que a mí me sugiere la salida del señor Junqueras.
També critica que els presos independentistes, diu, tinguin més permisos que la resta de presos comuns. I la Unió Europea fa pinya amb Grècia davant l'arribada massiva de refugiats que intenten travessar la frontera procedents de Turquia. Els màxims dirigents de la Unió han trepitjat avui el terreny i s'han acostat a la frontera. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha expressat el màxim suport a Atenes i ha llançat un missatge al govern turc.
And we will manage it in an orderly way with unity.
Ho farem d'una manera ordenada, amb unitat, solidaritat i determinació. Els que busquen posar a prova la unitat europea quedaran decebuts. En mantindrem el nostre posicionament. La nostra unitat prevaldrà. Ara és el moment per actuar conjuntament, per tenir el cap fred i actuar basant-nos en els nostres valors.
and acting based on our values.
La presidenta de la Comissió ha anunciat que Frontex, l'Agència Europea de Control de les Fronteres, augmentarà els efectius a Grècia. També ha ofert al govern grec poder disposar de manera immediata de 350 milions d'euros. I el govern francès d'Emmanuel Macron confisca totes les existències de mascaretes del país. Diu que s'encarregaran ells mateixos de gestionar-les. Volen assegurar-se que n'hi hagi per tot el personal sanitari que està treballant amb els infectats pel coronavirus i també pels mateixos contagiats. Un anunci que el mateix president ha fet al seu compte de Twitter després que França ha superat els 200 casos. A aquesta hora, precisament, ha de comparèixer la consellera de Salut, Alba Vergés, per actualitzar l'evolució del coronavirus a Catalunya, on ara hi ha 17 casos confirmats. Poc després farà el mateix amb la situació estatal el ministre Salvador Illa.
I els esports pendents de què passa amb el València-Atalanta de Champions de dimarts que ve, el Getafe-Inter de Milà del dia 19 a l'Europa League i també amb l'Alavés-València, que ha d'obrir la jornada de Lliga aquest divendres pel coronavirus. De moment, el Barça-Nàpols no perilla, segons han confirmat aquest matí fonts del Ministeri de Sanitat al món a RAC1. També jugaran avui amb normalitat alguns dels partits de Copa previstos a Anglaterra, entre ells un Chelsea-Liverpool a 3:15. En bàsquet, el Madrid, en canvi, haurà de jugar a la pista de l'Armani de Milà a l'Eurolliga, porta tancada sense públic ni premsa. El partit començarà a 9:15 i demà serà torn pel Barça, que ho farà Alemanya a la pista de l'Alba de Berlín. En la prèvia, Svetislav Pesic ha lamentat aquest migdia que s'hagin de jugar partits a porta tancada precisament pel coronavirus. També avui el COI ha fet un comunicat mantenint de moment les dates dels Jocs de Tòquio que s'han de celebrar aquest estiu, del 24 de juliol al 9 d'agost. I entre les previsions del dia també destaca el partit del Barça d'hoquei patins a la pista de l'Igualada a l'Hockey Lliga a les 9. En cas de victòria del Barça, certificaria la primera posició de la fase regular i igualarien el rècord de 23 victòries consecutives que té el mateix Barça de la temporada 83-84. La dona è mobile,
qua è più mai dentro. Quan fa que no canvies els amortidors del cotxe? Ara, al teu servei autoritzat SEAT, els revisem gratis. I en cas que necessitis un canvi, tens el 40% de descompte, perquè la teva seguretat ens importa. SEAT Contigo, què necessites avui?
Pel que fa al temps, el vent es va intensificant en molts sectors del país i en les properes hores bufaran força a les comarques de Tarragona, però també a les del Pla de Lleida i al sud de les de Barcelona. Continuarà nevant al Pirineu amb una cota de neu que s'acabarà situant als 1.600 metres. Demà al matí el vent ja bufarà amb menys força i anirà a la baixa al llarg del dia. Les temperatures s'enfilaran clarament més que avui a l'interior del país.
RAC 1. Tinc tanta feina que no trobo el moment de fer-me unes proves mèdiques.
No coneixes el Centre Mèdic Quirón Salut Aribau? Està al costat de l'oficina i pots fer-te qualsevol prova o consulta mèdica en més de 30 especialitats. A més, acaba d'ampliar les seves instal·lacions.
De debò? Tens el número?
És el 933-944-500.
Quirón Salut. La salut persona a persona.
La millor música de Tchaikovsky. El concert per a piano, la suite del Llac dels Cignes i l'obertura 1812. El 24 de gener, al Palau de la Música Catalana. Entrades a nkprodarte.com i al Palau.
Pilota. Finestra. Camp Nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp d'immersió lingüística en anglès a la Casa de Colònies Mas Llop.
En plena natura, a Caldes de Malavella i en unes instal·lacions immillorables.
De 6 a 12 anys, classes amb professors nadius de St. George's School, places limitades.
Dissabte 7 de març, vine a la jornada de portes obertes.
Més informació a masllop.es.
Això és el que opinen els pacients dels tractaments dentals del grup Doctor Blader. Amb les tècniques de sedació en implants dentals del doctor Blader no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió i es despertarà amb dents noves. Informis a bladergrup.com, grup doctor Blader.
Messi, De Jong, Busquets, Piqué i Jordi Alba ja en tenen una. I tu? Aconsegueix amb Mundo Deportivo la bossa més culer de la història. Perfecta per viatjar, per fer esport o pel dia a dia. I amb un disseny espectacular del Futbol Club Barcelona. Cartilla dissabte 7 i diumenge 8 de març, només amb Mundo Deportivo.
Vent del Pla,
t'estima,
dos westerns cada tarda, els vespres doble capítol de Plats Bruts,
guapa, no t'hi guapa,
cada nit una pel·lícula,
oh, sí,
imprescindibles de la història del cinema.
Quiere usted casarse conmigo?
Però tens raó, avui TV no fan res i Chigrinsky era una aposta de futur.
Tots t'ajudarem, Enric, no pateixis.
A vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
Ara sí que m'ha quedat molt clar, eh?
8 TV.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
¡Qué malo que eres! ¡Qué árbitro más malo! ¡Eres muy malo! ¡Qué sinvergüenza! ¡Vete a robar a otro sitio! ¡Arbitro, mételes un gol! ¡Que es lo único que te falta, hijo de puta! ¡Árbitro, bravo! ¡Arbitro, es que no has dado una! ¡Eres un ladrón!
Crits com aquests són habituals als partits infantils que juguen cada cap de setmana al nostre país. Alguns pares descarreguen la seva agressivitat contra l'àrbitre o contra els rivals i en casos més extrems fins i tot han arribat a incitar els seus fills a lesionar algun rival. Això va passar al TEA, a Alacant, ara fa unes setmanes.
Antonio, la próxima, dale, pero dale fuerte. No le rompes la pierna, no. Pero que se queja tanto.
¿Crees que es normal eso? ¿Que diga eso?
¡Ey! ¿Me has escuchado? La próxima le das. Para que se
esa es la educación que hay que dar a los niños. Vaya.
Pues sí, hay que darle así. ¿Qué le ha hecho ahora? Y le ha tocado.
No hay que ponerse así en el juego, es un juego.
Aquest document de veu és increïble. Recordeu que són categories formatives, futbol formatiu. Ara fa una setmana vam entrevistar un nen d'11 anys que va aturar un partit de futbol a la localitat asturiana de Vilés per defensar una àrbitra dels pares. Així ens va explicar Diego Pablo Hernández el que va passar.
Estava jo de porter, no? I los padres, como veían que la chica no pitaba bien porque era su segundo partido, pues empezaron a gritar y de todo. Insultar a la chica no la insultaron, solo la gritaron, le dijeron, oye, árbitra, que fue fuera de banda esto, lo otro. Ella empezó a llorar y yo les dije callar por... A la grada me di la vuelta, a la portería, le dije callar, por favor, y que no hagan llorar más a la árbitra.
La veritat és que després d'aquesta entrevista amb aquest nen, amb el Diego Pablo Hernández, hem rebre moltes comunicacions de vosaltres explicant-nos les vostres vivències en partits de futbol formatiu i ens hem quedat amb la boca oberta dels relats que ens fèieu i del que vivíeu cada cap de setmana a camps de futbol, bàsquet, voleibol, en fi, amb esports formatius, insisteixo, de nanos que són joves, que s'estan formant i que no és precisament el millor exemple el que reben. I avui en parlarem i també ens agradaria comptar amb les vostres explicacions, ho podeu fer, evidentment, com sempre, a través de les xarxes socials. Concretament us preguntem si heu presenciat insults o comportaments agressius en partits infantils i com els heu resolt o com s'han resolt aquests comportaments que de vegades semblen totalment impropis d'algú que estigui educant. En parlem amb el Pep Marí, que és psicòleg esportiu i conferenciant de xerrades com la de Ser només pares, en què orienta els pares dels nens i nenes esportistes. Pep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I l'Oriol Camacho, secretari general de la Federació Catalana de Futbol i exàrbitre de futbol base. Senyor Camacho, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. I dedicarem l'estona que faci falta, perquè és un tema que fa referència a l'educació dels nostres infants i, a més, és un tema que fa referència al que molts pares, com la Marta Gailà. Marta, bona tarda.
Hola, què tal?
Que, a banda de periodista, és mare i és el que molts pares us trobeu en els caps de setmana, en partits que feu, senyor Marcelí, aquelles es lleven d'hora els pares a les 6 del matí, a les 7 del matí per acompanyar les criatures a aquests camps de futbol i de bàsquet i d'hoquei d'aquests mons de Déu, i després l'agressivitat amb què us trobeu
els
en aquestes situacions.
Els pares,
la canalla són el de menys, els pares, sí, de vegades els entrenadors, sí. En fi, ara en parlarem de tot plegat. La qüestió és què passa i què està passant en els camps de futbol, d'handbol, de bàsquet, en aquests partits infantils. En un primer titular, què és el que creieu que passa, Pep?
Que els pares confonen les necessitats. Les necessitats dels pares amb les necessitats dels fills. Per exemple, jo encara no sóc pare. Però jo tinc una frustració. Jo vaig voler ser campió d'Espanya de tenis de taula i m'hi vaig deixar la pell i no ho vaig aconseguir. Què us pensareu que m'agradaria si el meu fill, si tingués un fill, el meu fill fes esport? Què us penseu que m'agradaria? Que el meu fill no només fes tenis de taula, sinó que fos campió d'Espanya de tenis de taula. Per què? Perquè jo no vaig poder-ho ser. Com a mínim que el meu fill ho pugui ser, ja que jo no ho vaig poder ser.
Tot neix una frustració.
Tot neix una frustració. Abans heu
dit... Estem parlant de pares i mares frustrats.
Correcte.
Perquè no només
són els
pares,
eh? I que projecten en els fills el que ells no van poder ser.
Correcte. A veure si el nano la toca bé i ens atreu de la misèria. A veure si el nano la toca bé i ens som famosos. Abans heu dit... Però descarreguen la seva agressivitat, heu dit.
Sí.
El que descarreguen és la seva... frustració, d'una manera molt agressiva, d'acord? La frustració ve perquè aquesta gent són fanàtics. Vol dir que tota la seva autoestima, tot el sentit de la seva vida, tot el seu estat d'ànim només depèn d'una sola cosa. Quan tot el teu estat d'ànim només depèn d'una cosa, ets un fanàtic d'allò. Pots ser un fanàtic d'un equip de futbol, pots ser un fanàtic d'una emissora de ràdio, pots ser un fanàtic d'una persona, del que vulguis. O també pots ser el fanàtic del teu fill. Si el teu fill no és el millor, el que més gols fa, el que més ovacions rep, el que més minuts juga, tu no aconsegueixes el teu objectiu. Se't desmunta tot l'edifici perquè et cau l'únic punt de suport que tens. I et frustres. I aquesta frustració
però aquesta
la
gent,
projectes ara, de forma
ara
agressiva.
Cosa, ara anem entrant, però aquesta gent, que jo també en conec alguns d'aquests cridaners, fora d'aquest àmbit, són gent normal i corrent.
Perquè no depèn de les altres coses, depèn només de que el nano...
Jo conec gent que es transforma, que hi pots tenir una conversa de qualsevol tema i que veu la criatura jugar i bueno, és Cristiano Ronaldo.
Exacte, de Messi només n'hi ha un. De pares de Messi n'és el món ple, tu.
Però deies una cosa que, a veure, realment creus que els trauran de la seva rutina del dia a dia? Que els exigeixen tant perquè volen que es converteixin en campions del món i bota d'or i tot això?
Evidentment.
És tan poc realista l'enfocament?
Just. De vegades estic a les xerrades i em pregunten, escolta, jo m'agradaria saber una cosa. El meu fill serà professional? Dic, ostres, m'heu fet la pregunta adequada en el moment adequat, a la persona adequada. Tinc la resposta. Estan escoltant bé? Sí? Escolti, eh? No! Vostè com ho sap? Hosti, home, però si vostè no coneix el meu fill...
Juga la mar de bé.
Exacte. Sap quan n'arriben de cada 12.000 nanos? Sap quants arriben a ser professionals?
De cada 12.000?
Un.
Quina proporció?
Vostè, si vol, pot pensar...
I els crits mal gastats, eh?
Pot pensar que és aquest.
Oh, clar, el pare ho pensarà.
Doncs segueixi pensant, vostè només té una probabilitat, jo en tinc moltes més, vull dir, segueixi pensant. Però és que l'objectiu no és que el nano sigui professional. Ell, a no ser que el nano, després de provar l'esport i dedicar-s'hi i veure realment quin és el preu que s'ha de pagar per millorar i per ser professional, digui, ei, tu, que jo em vull dedicar a això. Ei, cap problema. Ara que saps quin preu costa i tot l'estil de vida que hauràs de portar per dedicar-t'hi a això, si és la teva elecció i et fas responsable, això és educar. Endavant.
I per què passa amb l'esport, això? Per què no un pare o una mare va a una classe de llengua? Per què no els has ensenyat la gramàtica? Més ben ensenyar... Per què no passa això?
Perquè no pot...
Perquè no s'hi guany...
Perquè no poden ser, no?
Però sentiràs de la misèria.
També hi ha pares que tenen comportaments molt tensos amb els mestres d'escola, eh?
Sí,
parla
sí,
amb uns quants professors...
Sí, em consta, No,
i també passa.
Però hi ha dues variables, i perdona, company, que t'estigui aquí...
No, ara obrim taula, no passa res.
Hi ha dues variables que només estan en l'esport i no està amb el professor de matemàtiques. Primera variable, que ho canvia absolutament tot. Emoció. Passió. Això ho canvia tot.
Passió per la gramàtica no és la mateixa.
No, arrossega allò que arrossega gent, no. I segona variable. Si el nano és professional d'això, els calés que pot arribar a guanyar aquest nano a qualsevol edat no tenen absolutament res a veure amb els calés que pot guanyar aquest nano en qualsevol altre ofici. Aquest factor dispara les expectatives. Quan més possibilitats hi ha de que el nano es professionalitzi en aquest esport i guanyi molts calés, més implicació dels pares, més fanatisme, més hooligans.
Volem que els nostres fills ens treguin de la misèria.
Right. Correcte. I a la que veiem una possibilitat de que això podria ser així, ostres tu, ja ho tenim. No, perdona, si necessites calés, treballa.
No és que no m'ho cregui, eh? Però és que em costa de creure. I no és per orgull? No pot ser per orgull?
També. Ego. Saps qui és? El meu fill, el campió de Catalunya. Ara farem unes samarretes que posarà per davant i per darrere. Tu, en Pep Marí Petit, és el campió de Catalunya. Papa, sisplau, no facis això, que passarà un ridícul. Oh, que ho direm, això. Ja ho veig al sopar de Nadal, fotrem un vídeo allà. I el nano no sap on posar-se. Perquè una vegada més confonem les necessitats. Si el pare no sap donar sentit a la seva vida sense el seu nano, és el seu problema, que vagi un psicòleg i aprengui a viure, coi, que per això estem, però que no faci servir la seva criatura per donar sentit a la seva vida. Això no va, li estàs amargant l'existència d'aquest nano.
Com ho veieu des de la Federació Catalana?
Bé, en primer lloc, agrair-vos l'oportunitat d'estar aquí a explicar una mica els projectes que estem portant a terme en relació a la prevenció de la violència. I bé, jo penso que a moda de titular seria una mica encara hi ha esperança, no? Jo penso que, bueno, que socialment...
No és molt encoratjador, però escolta, hem de començar per alguna cosa.
Jo penso que socialment encara està lamentablement massa acceptat determinats comportaments en un camp de futbol o en un altre recinte esportiu. En altres àmbits la societat ha evolucionat molt, amb el tema de la violència domèstica, per exemple, fa molts anys que es parlava de crims passionals, ara tothom té clar que això és una xacra que s'ha de perseguir, que s'ha de combatre. Amb el tema de la seguretat vial, penso que és un altre àmbit que també s'ha evolucionat molt en els últims anys. La gent es pensava que podia anar a 160 tranquil·lament circulant per ciutat i per qualsevol via, ara hi ha molta conscienciació. Amb el tema de l'esport, penso que es porten molts anys invertint molts de recursos per part de les federacions, la Unió de Federacions Esportives, la Generalitat de Catalunya i tots els organismes que tenen una certa competència amb això per intentar que socialment això ja no es consideri acceptable. I la federació, doncs bé, porta molts anys invertint en formació. Som de les poques federacions a nivell de tot l'estat que exigim titulació a qualsevol tècnic per dirigir qualsevol categoria, sigui la que sigui, a part amb uns requisits d'exigència que cada any anem incrementant.
I els pares, què els hi demaneu? Quin requisit han de tenir?
No, home, primer comencem per l'entrenador. Està clar que un equip que està entrenat o dirigit per una persona amb una formació, no només per dir-ho així, acadèmica o formativa en l'àmbit del futbol, sinó també en valors i una mica amb com resoldre la conflictivitat o els desacords que es puguin produir, com gestionar aquestes emocions en un equip, gestionarà millor determinades situacions tant amb els pares com amb el propi equip. Per tant, la formació és bàsica a tots els nivells, això per començar. Després, amb un enduriment progressiu de les sancions en relació a aquelles conductes més reprobables, no? I sobretot amb el tema de la sensibilització i la conscienciació. La Federació Catalana de Futbol, des de la temporada 12-13, cada any fa una campanya temàtica sobre diferents situacions que es produeixen en el futbol que entenem que s'han de corregir o s'han de millorar. Es va començar una molt centrada en el futbol base, que es deia Joc Net i Respecte, amb un decàleg, doncs, on recordàvem allò tan essencial, no?, de no recriminis a l'entrenador, no li recriminis a l'àrbitre, respecte al rival, etc. Vam continuar amb Prou Violència al Futbol, que tractàvem de forma transversal temes de racisme, xenofòbia, intolerància a l'esport, i va ser el primer any que es va implantar el Codi Ètic Esportiu de la Federació Catalana de Futbol, que és un document molt pioner i que va integrar, doncs, per dir-ho així, diferents codis normatius similars a nivell olímpic, a nivell internacional, i on intentem donar una part de corresponsabilitat a allò que passa en un camp de futbol, no només al futbolista, a l'entrenador, al delegat, al directiu, sinó també al club, al responsable de la instal·lació, que la majoria són els ajuntaments i que per tant tenen molt a dir, i especialment, i això sí que era molt pioner, els representants legals dels menors, ja fos el pare, la mare, el tutor, etc. Hem anat fent una tasca des del 2015 que es va aprovar aquest codi d'implantació progressiva a totes les entitats esportives. Qualsevol campanya que fa la Federació de Suport Econòmic a Clubs va vinculada no només a regularitzar la seva situació amb Hisenda i Seguretat Social, sinó que també hagi de portar la seva adhesió per acord d'assemblea al Codi Ètic Federatiu. I per tant nosaltres estem fent una campanya molt important de difusió
Clar, però al principi d'aquesta intervenció m'ha dit una cosa que em sembla essencial, que és un tema social. Llavors vosaltres no esteu lluitant contra un gegant?
A veure,
entenc que és la vostra feina, però si el problema és social, per molt que tu enganxis unes regles a la paret, per molt que tu alliçonis a la gent, com es pot lluitar contra això? Si és una cosa que els nanos veuen a la tele, si és una cosa que els pares fan, com es pot lluitar contra això?
Al final, un esport de masses com pugui ser el futbol és un esport que es troba a tots els barris, pobles i ciutats de Catalunya, no? Llavors, cada barri, cada poble té la seva problemàtica social associada i això es trasllada, lògicament, al camp de futbol. Llavors, la federació el que intenta ser és una oportunitat, a través del futbol, doncs, precisament, de corregir determinades mancances socials que pugui haver-hi determinats entorns, no? Per això hem teixit aliances estratègiques amb la Generalitat i amb altres organismes en fer campanyes focalitzades, doncs, moltes vegades allà on detectem que hi hagi més incidències, perquè l'esport sigui una oportunitat oportunitat d'integració, de resoldre determinades...
Home, clar, és que ha de ser una oportunitat d'educació, a banda de tota la resta de coses. D'integració, per suposat, però també d'educació. Bé, he de dir que tenim una autèntica llau d'experiències, intentarem donar-hi sortida. Però avancem una miqueta més en el tema. Pep, jo dic, home, a veure, jo no vull que el meu fill sigui Messi. Jo no estic insultant a ningú, però jo ho visc amb passió. Què passa? Jo no puc ara anar allà a cridar... I, què?
Diferenciem?
Sí.
Diferenciem un pare apassionat, molt implicat, fins i tot 100% compromès, d'un pare hooligan. Hi ha una línia vermella.
Quina és la línia?
El respecte. La intervenció que acaba de fer el company és magistral des d'aquest punt de vista. Mentre tinguis respecte, anima tot el que vulguis. En el moment en què el perdis, et converteixes en una persona que resta.
Però si el pare a casa, com estava fent abans el senyor Marcelí, crida a l'àrbitre per la televisió,
home,
i l'àrbitre
ni
el sé.
Com a mínim.
Ho dic fluixent. No faig servir per un lot.
No, però vostè no té la canalla a casa, vostè és igual.
No, és igual.
El tema que estem tractant és tan complex que té moltes dimensions. Efectivament, una és social, però una altra és psicològica. Llavors, aquí sí que puc aportar una cosa més. Estem dient, la formació és bàsica, 100% d'acord. Però alerta, alerta, això s'ha de dir, tu. I això no és una opinió, és una regla del joc. És bàsica, però no és suficient. Sisplau, gravem-nos aquesta regla d'or en el cap. Canvi, el que volem aquí educar és canviar coses. El que volem és un canvi. Canvi és igual a dos factors. Primer, informació, o fins i tot si tu vols formació, més conseqüències. Calen les dues per aconseguir un canvi. No n'hi ha prou només en
el carmel i la clatellada.
Hem parlat de l'enduriment del reglament, eh?
Has parlat de sancions.
Al final nosaltres...
Però hi ha una altra manera.
A veure si serà la via.
Jo crec que hi ha una altra manera encara millor de sancionar el pare, que és que el seu comportament tingui conseqüències sobre el seu fill. Estem tocant os aquí.
Ep.
Mireu, he intervingut moltes vegades amb pares en molts clubs, en moltes diferents situacions. La vegada que vaig ser més eficaç va ser quan vaig treballar 2 anys al Real Club Esportiu Espanyol. Va ser quan hi havia l'Otín al primer equip. També treballava amb la base. Vam agafar el primer any a tots els pares de tots els nanos del futbol base, i al Casanovas, el director en aquell moment esportiu, els hi va dir als pares: escoltin, hi ha un canvi aquest any, eh? Ja els adverteixo, qui avisa no és traïdor, és formador, eh? Aquest any, un dels criteris que farem servir, no l'únic, no el primer, no el principal, un més dels criteris que farem servir per decidir si el seu fill renova o no renova, i no cal ser l'Espanyol per fer això, ho pot fer qualsevol club, són principis, són valors, serà el comportament dels pares a la graderia. Per cert, ja que els hi demanem això, els hi donarem una ajuda. Aquí els presento un Pep Marí que els ajudarà amb aquest tema. Els hi donava pautes, els gravava, els hi anava explicant si anaven bé o anaven malament, els hi anava donant recursos.
Una mordassa havia... també, una mordassa i unes cordes.
No vam arribar a aquest extrem. Va haver-hi 2 casos que provocaven que... No és que el seu comportament fos psicològicament criticable, és que per culpa d'aquests casos, d'aquests 2 casos, d'aquests 2 pares concrets, en el camp hi havia una ambulància i un cotxe de la policia. Això és surrealista, no? Se'ls va avisar, no anem bé, al cap acaba la temporada, i el Josep Maria allà davant de tothom diu: i aquest cas d'aquest noi no els renovarem, entre altres coses, pel comportament dels pares. Conseqüències: l'any següent, oli en un llum.
És una llàstima, bueno, és una llàstima.
Sí, no,
sempre, és una llàstima.
No, s'ha d'acabar sempre.
És una llàstima. Em sembla perfecte.
Sí, sí. Ei, les conseqüències tant són negatives per qui no compleix com positives.
Exacte.
Per qui compleix.
Però quina vergonya, el fill quan arriba a casa de dir: "Mira, jo no continuo."
Aquest és el patidor.
Per culpa vostra.
El fill és el patidor.
Diu-ho això.
Oriol Camacho, que és secretari general de la Federació Catalana de Futbol. Un àrbitre pot parar un partit, suspendre'l, si veu insults, crits dels pares? Quines eines li heu donat un àrbitre de futbol formatiu?
Sí, lògicament, tradicionalment, les regles de joc, la pròpia reglamentació, sempre havien dotat la capacitat a l'àrbitre de poder suspendre un partit, no? Però la federació, amb la voluntat d'aprofundir en aquest tema, no sé si va ser l'any 17 o més o menys aproximadament aquesta temporada 17-18, va implantar la campanya 0 insults a la grada. I precisament el que es feia era empoderar l'àrbitre de futbol amb més eines, no? Des d'aquesta temporada fins ara, i continuarem aplicant-se en el futur, esperem, es dota l'àrbitre de la capacitat d'aturar el partit fins a 3 ocasions, que vagi a parlar amb el delegat de camp i li digui: escolta, aquesta situació que s'està produint a la grada, aquests insults, si us plau, avisa aquell sector del públic que cessi o em veuré obligat a suspendre el partit. I a la tercera, si no ha aconseguit aquest propòsit, el que fa és suspendre el partit. Llavors això després té unes conseqüències lògicament disciplinàries.
Llavors pot ser que esperin l'àrbitre fora, perquè és una cosa que ja s'ha donat. No sé si tots els àrbitres pobres, pobres, tenen el valor de fer aquestes coses, perquè les conseqüències per ells de vegades també hi són.
És que precisament genera l'efecte contrari, és a dir, quan ho fa aconsegueix que aquell sector del públic, que normalment és minoritari, i estarem d'acord, acostumen a ser 3, 4 persones, aconsegueix estigmatitzar-los. A la segona vegada que ha aturat el partit, la resta de pares del propi equip li estan dient, voleu fer el favor de callar, que suspendrà el partit i perjudicarà la resta de nanos. Precisament aquesta campanya pretenia això, buscar primer estigmatitzar aquells que tenen un comportament inadequat, no? I si finalment s'acaba suspenent, doncs aplicar les conseqüències disciplinàries.
Pot ser que els pares els hi sigui igual?
El fet de què?
De que suspenguin i tal. Jo he anat allà, he defensat el meu fill, la justícia que jo tinc al cap.
Sí, perquè no afecta tan directament el meu fill, potser. És a dir, una sanció, alerta amb això, una sanció realment ha de perjudicar, eh? I tu em pots dir, ara el sancionaré amb... No sé, per exemple, un dia el Pau Gasol em va dir, si em sona el mòbil en una reunió de vestuari, en aquell temps, mig milió de peles, no? 3.000 euros. Tu creus que 3.000 euros pel que cobra aquella gent...
Res. El canvi del cafè.
Ara, si fossin 60.000 euros, potser no se'l torna a deixar obert. O sigui, la sanció realment ens hem d'assegurar que fa mal en aquell pare.
Sí, en el pare, a veure, nosaltres la federació té capacitat sancionadora sobre els clubs i sobre els federats, sobre el pare no té capacitat de sancionar. Per això treballem amb altres organitzacions per poder arribar a aquest punt, que en tot cas ja ho explicaré més endavant. Però la sanció que porta, que és de multa, comporta que la continuació d'aquell partit s'hagi de fer sense assistència de públic. Al final, estàs penalitzant aquell pare que ha tingut un mal comportament. Els penalitzes a tots en general, no? Però al final els nanos podran jugar tranquils. I al final aquesta és la conseqüència disciplinària. I és un toc d'atenció, lògicament, perquè si segueixen produint incidents d'aquesta naturalesa, llavors sí que s'agreuja, passa lleu, hi ha clausura de camp, hi ha conseqüències cada vegada més greus si hi ha reincidència en aquest tipus d'episodis.
Com us deia, tenim una llau de comunicacions, intentarem resumir-les. Montse, què pensen els nostres oients?
Perquè de debò que hi ha una gentada que diu moltes coses, la majoria coincideixen, però realment es garrifa, de veure la resposta que hi ha i com està el personal. Miguel Ángel, he dejado de ir a ver a mi sobrino per culpa dels pares i de les mares. Diu que s'ha cansat de veure tanta agressivitat i tants insults i diu que passa a tots els camps de futbol del país, que ja es pot anar dient missa, que tot arreu passa i segurament es refereix a totes les edats, no? El Jordi, més o menys el 2004, Llinars o Cardedeu, futbol sala, uns 8 o 10 anys després d'un partit amb molts nervis, els pares van acabar pagant-se un córner entre ells i els nens. I diu que, a més, la gent no entenia que se suspengués el partit. L'Helena té una filla de 16 anys que era àrbitre de voleibol a l'Hospitalet i ho va deixar per culpa dels insults. El Jordi Ferreu, que hi patins, 3 anys amb categories Benjamí a la Vi. Mai he tingut cap problema, també passa. Vull dir que hi ha persones... No,
tant de bo...
Que... Diu, tampoc esperem res dels nostres fills, era un esport on ni el millor ni el pitjor de la seva categoria s'hi guanyarà la vida. Diu, millor que cap s'hi dediqui, a més el Jonathan té un fill que és porter en un equip a la Vi. En un partit els pares de l'altre equip es van ficar bastant amb ell i a l'acabar el partit va acabar explotant i va acabar plorant. El meu fill fa esport per diversió i no per passar-ho tan malament, que evidentment és lamentable. La Gemma diu que amb aquest tema podríem estar fins les 7 i més enllà. Diu, hem estat pares de noia i noi jugadors de futbol i diu que no té res a veure l'ambient a la grada del futbol femení amb el masculí. Suposo que està dient que sí el Pep, no?
Sí, és veritat.
I diu que el Pep ho ha dit clar, que tothom vol que el fill sigui Messi i que això...
Em continua sorprenent. No, deu ser això.
És curiós perquè el comportament d'aquests pares, parlem de les conseqüències de nou, perdoneu que insisteixi tant sobre aquest tema, em sembla central. El comportament d'aquests pares té conseqüències en, primer, el seu fill. Amb això ja hauria de ser suficient. Segon, els companys. Tercer, els rivals. Quart, els nanos que hi hagi al públic. Si el pare sabés, s'adonés compte en cada moment la incidència del seu comportament. Mireu, hem començat amb un testimoni d'Alacant. Fa poc vaig estar donant, per exemple, formació això en un institut d'Alacant, a Elda en concret, on va passar el següent. Va ser aquella setmana en què el Simeone va fer aquell gest tocant-se els genitals, quan un jugador que ell va alinear, que tothom no donava un duro per ell, li va fotre un xitxarro i va salvar el partit i va dir, ei, tu has vist pels meus pebrons aquest tio? Ei, quan ningú pensava en mi, i va, es toca els genitals i davant de tothom fa aquell gest tan ostensible. Allò va passar el cap de setmana. Dilluns, els nanos al pati ho feien tots. Què va fer el director d'aquest institut que em va convidar? Ho va gravar i li va enviar al Simeone.
Ostres.
Li va dir, senyor Simeone, jo l'admiro molt, vostè és un exemple i tal, però no sempre és un exemple. Mira, mira què ha provocat aquest cap de setmana. I el Simeone li va contestar i va dir moltes gràcies per fer-m'ho veure la propera vegada. Jo m'ho tornaré a pensar, això.
Carai. Hi ha una tendència a associar els comportaments més agressius a la grada amb els camps de futbol, però els pares hooligans, per dir-ho així, i les mares, també perden els papers en altres esports com el bàsquet, l'handbol o el vòlei. La Marta Cailà ha entrevistat un entrenador de bàsquet que ha decidit deixar d'entrenar quan acabi aquesta temporada pel comportament d'aquests pares a la graderia. Qui és, Marta?
Es diu Sergio Balaguer i és entrenador d'un petit equip de bàsquet que prefereix no mencionar... per mantenir-lo en l'anonimat. Ell diu que en els últims 4 o 5 anys ha observat com la crispació a les graderies va en augment, però l'episodi que a ell el va fer decantar per aquesta decisió tan dràstica, la de decidir deixar de ser entrenador de bàsquet, va ser aquest.
En aquest 3x3, que és la modalitat més lúdica del bàsquet, que és una modalitat molt dinàmica, on es juga molt ràpid i a partits curts, doncs va haver-hi una sèrie de pares al llarg de tota la diada que es van dedicar doncs, a donar instruccions a nens, a protestar a àrbitres, a fer queixes, a apretar rivals, especialment en categories de nens i nenes ben petits, entre 6 i 10 o 12 anys. I bé, doncs, malauradament, alguns pares van sobrepassar el límit i mentre alguns entrenadors intentàvem ajudar un nen que havia caigut al terra, un pare, doncs, em va empantar, em va donar un cop al braç i després em va donar un cop amb l'espatlla, ja que considerava que l'equip del seu fill havia perdut per culpa meva, que en aquest cas estava jo arbitrant el partit, quan realment havia passat una situació del bàsquet, és que uns guanyen i els altres perden.
El Sergio ja feia temps que es plantejava deixar de ser entrenador i és que al llarg de la seva trajectòria en aquest esport, especialment els últims anys, ha vist de tot a la grada.
L'ordre meva és molt clara, si hi ha una actitud així racista, es para el partit. Si veig una actitud masclista envers l'àrbitre o envers qui sigui, tinc molt clar que el partit s'acaba.
El tall, disculpeu, és culpa meva que l'he col·locat malament, és el que es titula Comportaments que ha vist a la grada?
He vist insults masclistes... Doncs n'he vist un excés d'insults masclistes, especialment a àrbitres dones, insults a nens i nenes, perquè si són molt agressius o que si són uns porcs, això ho he arribat a escoltar també. He vist a pares i mares fent estadístiques a nens de 9-10 anys de comptar quants punts han ficat, quants rebots, quan realment en aquelles categories és absolutament irrelevant, perquè el que hauria de prioritzar és la formació. Pressions a entrenadors perquè els nens i nenes juguin més o juguin menys, i algun aldarull una mica important a grades entre pares de diversos equips.
Increïble. Estadístiques. Estadístiques. Que l'estadística de nens petits de vegades és, mira, pots marcar de xiripa i te'n poden fer 10 de xiripa també. Estadístiques. Déu-n'hi-do.
Clar, jo voldria saber si el senyor Camacho té estadístiques, ara que parlem d'estadístiques.
D'estadístiques, sí.
Estadístiques d'àrbitres o entrenadors que, com el Sergio Balaguer, hagin decidit deixar-ho perquè estan farts dels crits de la graderia. No sé si en teniu constància.
Però nosaltres el contacte més directe el tenim amb els àrbitres de futbol i nosaltres cada any comencen aproximadament uns 350 àrbitres i durant els primers 2 anys uns 50 ho deixen. Manifestar-nos obertament i tan clarament que ho han deixat única i específicament per això, no. Sí que és veritat que hi ha un gruix important d'aquesta gent que marxa, doncs que al final per les exigències de l'exercici de la funció arbitral, que a vegades són molt desconegudes, però hi ha una exigència tècnica a nivell d'exàmens, de reglament, d'haver d'estudiar i d'unes proves físiques, no els hi compensa una cosa amb l'altra, no? Sí que és veritat que tenen una compensació econòmica, però al final entre tota aquesta exigència i a vegades que segurament tenen alguna experiència que tampoc és del més gratificant que han viscut a les seves vides, doncs ho acaben deixant. Però no hi ha un cas tan paradigmàtic que ens hagin dit, no, he deixat l'activitat arbitral per això. I a nivell d'entrenadors, la relació és molt més intensa amb el club que no amb la federació. Llavors, pot haver-hi casos que sí, que li hagin dit al club que pleguen perquè estan farts dels pares, però no ho tenim això documentat ni tan controlat com pugui ser amb el col·lectiu arbitral.
Jo vull parlar d'una cosa que em sembla molt interessant, que és la il·lusió. Ho hem sentit ara i és un factor que fa que nens, nenes, àrbitres, ells i elles, facin aquesta feina, perquè com dèiem, potser pel sou o potser pel que comporta, doncs no valdria la pena. I aquesta il·lusió deixa de ser-hi per alguns dels missatges que ara llegia la Montse. Quina llàstima, perdre la il·lusió per culpa del pare o de la mare.
El pitjor que et pot passar. Hi ha dos tipus de motivacions, les que venen de dintre, les que fas perquè et fa il·lusió. No m'imagino una raó més important per respondre a una persona quan et diu: per què ho fas, això? Perquè em fa il·lusió. I llavors hi ha unes altres raons, motivacions que venen de fora, que es diuen externes, són recompenses, que ho fas perquè això té una repercussió amb altra gent, pels calés que cobro, pels seguidors que tinc, per el mèrit, per el prestigi. Clar, la primera no té data de caducitat, la il·lusió no caduca mai. La segona sí, quan ja estàs en aquell equip que volia estar, ja perds il·lusió. Quan ja cobres aquells calés, ja, això ja, clar, deixa d'això. Ja.
I al pare no li serveix de res que el fill li digui: m'estàs matant la il·lusió, calla d'una vegada? Això no serveix de res?
Home, això és un cop fort. Sí, això, si això ja no funciona, si aquí no hi ha reacció, home, potser aquest pare ja té un problema que potser hauria de visitar amb un professional. Vol dir que ell no es pot controlar. Malgrat que el fill li està dient que li fa il·lusió, que ell, i li demanen que no vagi, o que si va no faci aquells comportaments, el pare no es pot estar. Hòstia, tu llavors vol dir que les emocions et controlen a tu, que tu no controles les teves emocions. Això, comencem a tenir un problema d'autocontrol aquí.
Acabo de llegir, sí, perdó, un tuit gravíssim, des del meu punt de vista, un noi que es diu David, que és metge. Diu que fa uns anys va fer revisions a nens d'un club esportiu. En una ocasió va diagnosticar una miocardiopatia hipertròfica, que és la causa de mort sobtada en els esportistes. Una vegada ho va comunicar a la família, el pare es va tornar boig i li va dir que... Bueno, ell va haver de trucar a seguretat entre insults i amenaces, i el pare va marxar dient: si informes d'això i treuen el meu fill del club, et denunciaré. Diu: per suposat, vaig informar d'això, el nen va ser donat de baixa i el pare mai em va demanar disculpes. És gravíssim, eh?
És el hooliganisme. El hooliganisme. Doncs estem parlant dels insults, de la violència en el futbol formatiu, i ja veieu que hi ha moltes capes. Fem una petita pausa i continuem.
RAC 1. La Setmana Santa amb les processons, els bunyols, les escapades, és molt guau. És tan guau que vols que sigui nou. Passa el mateix amb un nou Renault, que el vols nou. Ara amb Renault Nou tens fins a 6.500 euros si renoves el teu cotxe. Tan sols del 2 al 14 de març. Consulta condicions a Renault.es.
Sabies que el 85% dels llocs de feina que es crearan els propers anys encara no existeixen?
A ESIC podràs formar-te per liderar nous models de negoci en clau digital.
Descobreix les eines per crear, emprendre i dirigir des del màrqueting i el management més innovadors.
T'esperem al campus de postgrau d'ESIC.
Més informació a esic.edu/Barcelona.
No deixis més, tot anirà bé. No t'escuidis mai tots aquests moments. I deixa que t'agafi, deixa que t'agafi. Deixa que t'agafi, deixa que t'agafi el vent.
A les colònies aprenen a volar. Rosa dels Vents.
Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això, aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Veri, l'aigua del Pirineu.
Veig Quimcos Agility City per tota la ciutat. Gent feliç al seu scooter, que es mou de pressa, lliure, sense embussos, que aparca amb facilitat, que contamina molt poc. Jo en vull un.
Doncs ves al teu concessionari Quimco i el tens per només 2.099 euros.
Així de fàcil?
Sí, així de fàcil. Quimco, allà on vagis.
Cada aliment té la seva tisora. Aconsegueix amb La Vanguardia la col·lecció de 5 tisores de cuina d'acer inoxidable Valira. Diferents formes i fils per tallar tota mena d'aliments. Carn, peix, vegetals, fruita... Les millors eines per a la teva cuina. Primera entrega, tisores de cuina per només 6,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
A Securitas Direct, la seguretat de les persones està per sobre de tot. Per això estem constantment innovant i desenvolupant l'última tecnologia per protegir-les. Ho vam fer amb l'alarma antiinhibidors i també amb Zero Vision. I avui presentem Guardian, que ens permet protegir-vos a tu i a la teva família també quan sou fora de casa. Contracta-la amb la teva alarma al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Entre un brindis al teu casament i un brindis amb la teva parella en un hotel de 5 estrelles, i som nosaltres. I és que a Nautalia som experts en històries en principi feliç. Per això et financem fins a 10 mesos de la lluna de mel amb un descompte de 500 euros o del 17% i, a més, un àlbum Hoffman de regal. Que les voltes donen molta vida. Nautalia Viatges.
Japonès, xinès, polonès, hongarès, finès, armeni.
Ara, el teu esdeveniment o conferència traduït a l'idioma que vulguis i on vulguis. Ditec Comunicacions t'ofereix la traducció remota online, una tecnologia única que proporciona intèrprets d'arreu del món que tradueixen en simultani les ponències de les teves reunions o congressos. Descobreix-ne més a ditec.es/RSI.
Un taller et pot donar bones notícies, Berti o fals. Amb els tallers Berti tindràs un 40% de descompte en l'assegurança del teu cotxe avançant-te 15 dies a la data de renovació. Entra a Berti Ponés.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Doncs gairebé 3 quarts i 6 de la tarda, com us deia, anar rascant en aquest complicat tema de l'esport formatiu, que tant de bo fos només un tema de regles, de sancions, d'observacions, no? Sinó que, a més, quan entronca amb el que és la vessant més social, és quan comencem a tenir més problemes. Estem escoltant el testimoni del Sergio Balaguer, un entrenador d'un petit equip de bàsquet català que ha decidit deixar-ho, Marta, perquè ja n'està cansat, i que pren algunes mesures contundents, sí, davant de determinades situacions.
Sí, perquè abans ell ens explicava les actituds que ha vist aquests últims anys a la grada i parlava que molt freqüentment s'escolten insults masclistes o insults racistes. I quan es dona aquesta situació, ell té una reacció molt contundent que crida l'atenció.
L'ordre meva és molt clara: si hi ha una actitud així racista, es para el partit. Si veig una actitud masclista envers l'àrbitre o envers qui sigui, tinc molt clar que el partit s'acaba, marxem del camp i el perdem. I si tenim una sanció, l'abonaré personalment, no tinc cap mena inconvenient en abonar-la, perquè crec que davant de tot van els valors. Aleshores, davant de certes actituds, jo ho tinc molt clar, el partit s'ha de parar. I si no es para, com a mínim el que s'ha de fer és que la persona que està tenint aquesta actitud o les persones han de marxar del camp.
El Sergio, que té aquestes idees tan clares, jo li vaig dir: Sergio, no te'n vagis, no te'n vagis, perquè fan falta entrenadors com tu. De fet, Pau Gasol fins i tot li va demanar per Twitter: escolta, no deixis d'entrenar. Però ell em va dir que la decisió està presa i
perquè
que
no compensa, això ho deia abans l'Oriol Camacho, no compensa, de vegades no compensa, és així, se'ls exigeix una formació que el públic oblida que han de tenir, però se'ls exigeix una formació, se'ls hi paga, no sé si poc o molt, però se'ls hi paga, com a mínim un petit incentiu, però has d'aguantar tot el que has d'aguantar, doncs no val la pena, aquest és el problema.
I què passa amb els crits masclistes? Mm. Això realment, o sigui, detecteu des de la federació que quan, per exemple, arbitra una noia, hi ha més crits, més insults des de la grada? Això ho teniu calibrat?
És que això ho vam acabar relativament ràpid, és a dir, sí que hi ha insults masclistes en partits de futbol, lògicament, igual que es produeixen en altres esports o en altres àmbits, però nosaltres des de la campanya Hi ha prou violència, les sancions que tenen un component racista, masclista, xenòfob, intolerant, sexista, etc, es graduen del grau mig cap a dalt, és a dir, un insult normal cap a l'àrbitre, que puguin ser de 5 a 12 partits, doncs com a mínim li cauran 8, és a dir, ja vas del grau mig cap a dalt. O sigui, la contundència reglamentària que nosaltres vam aplicar amb això va ser taxativa. Després, la campanya que comentava abans, que l'àrbitre està facultat per aturar el partit, i sobretot el que penso que ha canviat bastant el xip és la campanya orgullosa de promoció del futbol femení, que portem 3 anys implantant-la, on ha donat com a resultat un creixement sostingut durant 3 temporades d'un 12% anual de llicències de femení, i som la primera territorial de tot Espanya amb més futbol femení, i això ha generat un sentiment de pertinença. Al final, molts partits sense les noies, canta orgullosa, hem fet un escut propi perquè hi hagi aquest sentiment de pertinença, d'orgull de jugar a futbol, i per tant aquells personatges masclistes i tal s'ho pensen molt a l'hora d'anar a un camp de futbol amb crits racistes, xenòfobs, sobretot masclistes, perquè hem generat com aquesta imatge, no?, de sentiment d'orgull, de pertinença al futbol femení, de promoció, i a part contundència reglamentària, una mica el que deia el Pep, no?, intentar buscar aquest equilibri de conscienciació, però també de sanció quan es produeixen circumstàncies greus, que fa que hagi disminuït moltíssim la percepció, no? De fet, tenim un apartat a la nostra web oficial, fff.cat/campanyes, on hi ha unes estadístiques on es veu la reducció molt significativa de totes aquestes conductes des de la temporada 12-13 a l'actualitat, no?
Pep, has explicat, volen que el meu fill, la meva filla, sigui Messi, Cristiano Ronaldo, el qui sigui, reaccions per orgull dels pares, però em poso amb l'àrbitre perquè és una dona? Per què?
perquè és una conducta violenta que em surt per foguejar la frustració que em provoca que el meu fill no sigui el puto amo en aquest partit. Perquè tota la meva vida, no sé si ho has entès fins ara, que depèn d'això. Me la jugo amb això. És que és dramàtic. Hosti, ens en riem, però és dramàtic.
Hosti, però és que no puc entendre. És que no puc entendre.
I, escolta,
que
no puc, si
ja es veu que hi ha nens i nenes que són unes patates, si és que ja es veu.
Això ho veus?
Però com es... Però no. Si el pare no, no, ho ha de veure, no, no, si ja es veu. No, no, si ja es veu, home.
Ara, no ets el pare, ho veu.
Però el millor amic del pare, la millor amiga li hauria de dir, el teu fill no val per res. No val per res.
No hi entens.
Porten unes ulleres, que distorsionen la realitat. El fill fa 5 i el pare veu que ha fet la jugada del segle. I ha fet una cosa que la fa qualsevol altre jugador de l'equip. El que passa que quan ho mira amb aquestes ulleres distorsionades, que fan que multipliqui per 20 o per infinit tot el que el seu fill fa, qualsevol cosa... I llavors, ell ha de
llavors projectar la
frustració. Ha de projectar la... Llavors, aquí la projecto. Hòstia, a l'àrbitre, tu. Bueno, o l'àrbitre, o amb un altre nano, que han sortit aquí exemples avui, o amb un altre petit, que això és... Tot és demencial, tot és...
Clar. Home, aquell exemple que hem escoltat al principi, que ho he trobat gravíssim, un pare reclamant que li fumés llenya al seu fill a un altre.
Sí, sí. Que el lesionés directament.
Sí, 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 sí.
No només falla l'autocontrol, fallen els valors. I això és dramàtic. Perquè sense valors no podem educar.
Ara que parlàveu de jugadors que potser no tenen tantes habilitats, perquè en un equip n'hi ha que són més bons i n'hi ha que els costa més. També hi ha pares que són molt crítics amb els que juguen malament, que potser el seu fill és dels que millor juguen. I aleshores, no sabeu com es... De veritat us ho dic. Fan una sèrie de comentaris i criticant que el treguin a jugar. Tots els nens haurien de tenir dret a jugar, siguin bons o dolents. I fan crítiques al davant dels seus fills.
El meu fill que és bo, ara va acompanyat d'un altre que és una patata, és això, no?
No, però després,
ara l'entrenador posarà un altre que és un desastre.
Quan acaba el partit i comenten el partit, li diuen, és que clar, quan han tret aquell, i critiquen a un company del seu fill al davant del nen. Ah. Això quin impacte té?
Qualsevol cosa abans de que admetre que el teu fill potser no és tan bo com tu et pensaves. Per això ataca l'autoestima, carai. Entenem una mica la lògica de tot plegat?
Sí, sí, sí.
Qualsevol excusa és bona. Per exemple, que això, que el meu fill ha jugat als moments en què estava acompanyat pels pitjors jugadors que té l'equip. Ja ho tenim justificat. Per això no ha lluït, perquè clar, no pot ser, l'han fet dolent, al final s'ha contagiat de lo mediocre que són els altres. Tu.
Ara estem movent una miqueta el focus, em sembla interessant, fins ara hem parlat molt dels pares, però què passa amb els nens, Marta?
Sí, perquè amb el Sergio Balaguer també vam parlar d'això, de com reben els nens els crits que se senten a la grada. Quin impacte té en els nens i nenes que estan practicant esports cada cap de setmana sentir que els seus pares o els de l'equip contrari es cridassen d'aquesta manera. I això té un impacte important.
A curt termini, en el propi partit, els nens entren en un estadi de crispació que això provoca que comencin a protestar de manera exagerada. Molts acaben plorant de la pura frustració i ràbia que tenen perquè entenen que les decisions de l'àrbitre o de l'entrenador no són les més adients o no són les que els beneficien i aleshores genera doncs, molts plors, excessius plors. I a llarg termini el que estem generant són nens que seran absolutament intolerants. Si un pare té una actitud racista a la grada, és molt fàcil que després el fill o la filla vegin un rival africà diguin el negro ese. I és molt trist que això hagi d'ocórrer, perquè al final no deixem de ser persones, però clar, no pensem a futur, estem pensant en guanyar partits habitualment categories que no són massa altes ni massa bones, o encara que ho fossin, no arribarem a professionals i se'ns oblida que aquests nens i nenes han de tenir un desenvolupament, s'han de convertir en uns adults que han de conviure en societat amb gent de moltes procedències diferents, de moltes ideologies, i que tots hem de conviure i respectar-nos en la mesura del lògic i possible.
Jo afegeixo una altra cosa. El paral·lelisme entre el pare que és intolerant i el fill que sigui intolerant em sembla bastant clar, però afegeixo una altra cosa. El nen pot quedar molt condicionat en negatiu pel comportament del pare? És a dir, no dic d'intolerant i intolerant, no. Sinó que si tu tens el teu pare que tota l'estona t'està cridant i t'està emprenyant, això no només pot crear que tu siguis un clon del teu pare, sinó que pot crear inseguretat, frustració...
Desconcentració, desconfiança, timidesa... Clar, sí, no m'atreveixo a provar segons què, perquè aquest tio, la mínima que m'equivoco, em fot un ruixat que, bueno, que em dura 3 setmanes. I escolta... Ei, una de les coses que dic als pares és fins i tot la pregunta va, escolta, jo sóc el pare d'aquest nano I a més sóc el seu entrenador, però de veritat, eh? Com ho faig això? Jo dic, no, no, separar. Tu, rol dels pares. El nano hagi jugat bé o hagi jugat malament, quan acaba el partit, l'heu d'estimar amb bogeria. No barregeu una cosa amb l'altra. Hi ha nanos que acaba el partit i els pares li fan xantatge emocional. Havíem dit que aniríem a fer una pizza, ara no hi anem perquè... No, i, és a dir, es juguen l'efecte del pare. Es juguen l'efecte perquè el pare li fa aquest xantatge emocional. No cal arribar a aquest extrem. Si només veus que el teu pare, cada vegada que tu toques la bola i no fas el que ell esperava que fessis, que és com una reproducció d'en Messi allà en directe, gestos, gesticulacions, expressions...
Decepció
és la paraula. Decepció. Hòstia, estic decepcionant el meu pare.
I pel pare, la mimetització amb els del costat també és important.
Correcte.
És a dir, si jo sóc un pare que em portaria bé, però veig que els altres criden i fan coses, jo també m'hi afegeixo?
Home, tant com això no ho sé. Però jo això ho vestiria a l'inrevés.
Com per quedar malament, saps?
Sí,
a veure si
sí,
pensaran
sí.
que m'implico.
Sí. Ho prendré una mica més seriosament, però més seriosament m'hi posaré més, però ei, aquesta barrera és sagrada, la del respecte que hem dit al principi. Aquesta relació amb els pares l'haurien de fer servir justament per educar aquests que no saben comportar-se. Com? Aïllant-lo. És a dir, aquest pare comença a liar la parda, ens apartem, tu, que quedi sol, que no, nosaltres no, amb la nostra presència allà al costat sembla com si li toleréssim, qui calla atorga. Doncs no, tu, que es quedi allà i que faci el ridícul ell sol. Seria una bona gestió aquesta també.
Ara que parlàveu de com ho viuen els nens, si voleu podem escoltar una campanya de la Fundació Brafa, que justament exemplifica el que fan molts pares en els camps de futbol, i escoltarem també com ho gestionen això els nens.
Me caso a mí, ¿eh? Y pierna fuerte, ¿eh, Tomás? ¡Pierna fuerte! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Tú puedes! ¡Tú solo, tú solo! ¿Pero qué haces?
Tomás lo pasó mal. Si los papás gritan, me dan miedo. Es muy pesado. A veces me da miedo.
¡No se vaya! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo!
A mí no me gusta que me digan cosas malas porque me pongo nervioso. Me da miedo que los padres se rían de mí. A veces se pone a gritar y insulta a mis amigos. Y no me gusta.
¡Venga, Tomás! ¡Temporiza, temporiza!
Me dice cosas que no entiendo. Me dice que bascule.
¡Pero si es el otro!
Tomás juega mejor los días que no viene su papá. No me gustaría que fuera mi padre. Yo creo que no está bien. Prefiero que no venga.
Vaya mierda de partida habéis hecho.
Prefiero.
Ya hablaremos en casa.
Prefiero que no venga. Temporiza, eh? Un nen pobre que no sap ni...
Bascula!
Anem molt malament de temps, però m'agradaria acabar aquesta conversa escoltant els nostres oients.
Sí, perquè realment n'he escollit uns quants i acabarem en positiu, eh? Això sí. La Beli Artigas diu que s'ha trobat de tot, però hem de pensar en la situació sociocultural dels pares. En un partit de futbol tenia unes senyores al costat insultant a l'hijo de puta de les gafes. A la tercera vegada que ho van dir, m'hi vaig acostar i em vaig presentar com la puta madre del niño de les gafes. Es van quedar molt parades, vam acabar rient i parlant, això està bé, no?, en principi, però després vaig veure que es dirigien així altres amics de l'equip, del seu propi equip. Per tant, era la seva manera de tractar-se entre ells i és la seva manera normal de fer els comentaris. Per tant, això ho senten altres nens, ho senten altres pares, i així es va fomentant, no?, aquest nivell baix, diguéssim, i insultant els camps. D'altra banda, això també s'ha repetit en molts comentaris. El Lluc diu que va una mitja de 5 partits cada cap de setmana. He vist uns quants cops insults i pseudobaralles, i el 99,9% de les ocasions, això és molt important, hi havia alcohol pel mig. Diu, menys pancartes i més accions reals. Prohibició, birretes i carajillos als camps. Pare ebri expulsat del camp. Això també ho ha vist. I ho he llegit en diverses ocasions.
Es pot entrar alcohol als camps?
No, està totalment prohibit. De fet, fa molt poc que es va reactivar la Comissió Antiviolència de la Generalitat i va ser un dels primers temes que vam abordar, i estem col·laborant amb Mossos d'Esquadra i properament llançarem un cartell informatiu que pretenem implementar a tots els camps de futbol, on una de les coses que recordes que no es pot vendre, no es pot consumir alcohol, no poden haver-hi baralles, no poden haver-hi insults, molt pedagògic entre Mossos d'Esquadra i nosaltres.
Altres persones comenten també sovint la competitivitat d'alguns clubs, que això també fomenta que hi hagi aquesta agressivitat. I finalment, això que deia positiu, molta gent ens ha comentat que s'hauria de prendre exemple dels partits de rugbi.
que es veu que allà no passa res, que no hi ha cap problema. Com és això?
Curiosament, on hi ha tant de contacte físic.
Sí.
Valors. Els valors en aquest esport estan molt impregnats. Són sagrats. Sagrats. La prova és que hi ha un munt de rituals per encarnar aquests valors, el més famós de tots, el tercer temps, que altres esports, tu ho podràs explicar millor, sí, estan copiant, veritat, Oriol?
Sí, sí, sí. Nosaltres tenim moltes experiències, molts clubs, precisament aquest vídeo de l'escola de futbol Braf, li vam donar un premi a la nostra fundació, el Premi Jocnet i Valors, perquè bueno, és absolutament il·lustratiu, però vam donar també molts altres, no? I és veritat que molts clubs de Catalunya ja estan implantant el famós tercer temps, que el rugby és una qüestió superconsolidada, que consisteix al final del partit anar-se a prendre doncs, unes canyes si són menors d'edat, no, però unes fantes o el que sigui, amb un aperitiu i allà doncs, destensionar qualsevol situació que s'hagi pogut produir i acabar amb un bon sabor de boca un partit de futbol tal com hauria de ser.
Si poseu menjar sempre funciona això, sempre la cosa es destensa bastant. Molt bé, doncs arribem al final d'aquesta conversa. Hem patat la xerrada sobre pares i mares hooligans a la grada. Teniu feina, eh? Teniu feina, sí, tots dos, perquè dels comentaris que hem rebut sí que és cert que n'hi ha de positius, però les experiències es multipliquen i algunes d'elles són realment dures, com hem comentat. N'hem parlat amb el Pep Marí, que és psicòleg esportiu, i l'Oriol Camacho, secretari general de la Federació Catalana de Futbol i exàrbitre també de futbol base. En tornem a parlar, que tingueu molta sort, moltíssimes gràcies. Gràcies, Marta.
A vosaltres.
Fins la propera. Gràcies, adéu-siau.
A MediaMarkt sempre preu baix garantit. Comparem i actualitzem cada dia els nostres preus perquè no paguis de més. I si ho trobes més barat, no et preocupis. T'igualem el preu al moment o et tornem la diferència.